doncs ha fet el que ha pogut, és cert, però ni les circumstàncies, ni l'espai, o el que sigui, crec que ha sigut menys influent, estic parlant políticament, i com a líder social. Ha sigut menys influent del que s'esperava en un principi. No per la ideologia que tingui, que home, és jesuïta. Vull dir, la ideologia d'un jesuïta és jesuïta.
Bé, les 10 del matí, no farà un debat sobre religiós, que aquí es pensa...
Oh, per què no?
Bueno, podríem tenir-lo, però en tot cas no és el cas. Estem veient, ara si els hem fet un pla curt del papa, però en les circumstàncies aquesta, ara a les 10 del matí comença la missa des del Vaticà. Però bé, en tot cas, sobre l'estat geopolític i les tensions diverses, hi ha una cosa molt interessant que ha passat a les últimes hores. Hi han dos moviments paral·lels que succeeixen a la vegada. Un, el temor d'una guerra que està alimentat, entre altres coses, per les forces polítiques europees, avisant des de tots els camps, compte que hi ha la possibilitat real d'una guerra. Hi ha qui analitza això com una justificació per poder gastar més en armament, tot i que pot haver-hi també, home, si hi ha un risc real, és lògic que hi hagi més rearmament també, per altra banda. Però hi ha per una banda això, i per l'altra el risc, hi ha també habitual per èpoques de Setmana Santa, dels atemptats terroristes, alimentat no només per el que va passar a Moscou, sinó per l'avís que va fer l'estat islàmic aquesta mateixa setmana. Ahir van passar dues coses en paral·lel a això. Un, aquell desplegament enorme que va haver-hi a Holanda, als Països Baixos, en una petita població, perquè hi va haver-hi una retenció a l'interior, una persona que va retenir-ne quatre a l'interior d'una cafeteria, i van buidar el barri sencer. O sigui, la policia va rodejar-ho i van buidar 140 o 180 habitatges d'una població que té 5.000 habitants. I la segona és que va haver-hi tota una teoria al voltant del que havia passat al cel de Catalunya, perquè s'havia avistat un objecte a gran velocitat la nit de divendres, que havia passat des de França fins al País Valencià, i en aquest cas el CSIC havia apuntat la possibilitat que fos un míssil balístic. Això combinat amb les declaracions que havia fet Margarita Robles dient que a Espanya li podia arribar perfectament per distància i capacitat un míssil balístic des de Rússia, va fer començar a alimentar les especulacions. Al final el CSIC va dir que no, que era en tot cas un objecte artificial, un objecte humà que havia creuat l'espai aeri. Després la Luftwaffe va dir que probablement, no riquis Baños, probablement era un satèl·lit de Starlink, d'Elon Musk. En línia tenim el Pol Moles, que és fundador i president de la Societat d'Estudis Militars, crec que el coneix bé, el Baños, també. Hola, Pol Moles, molt bon dia.
Molt bon dia.
La possibilitat de que fos un míssil balístic, que al final no ho és, perquè, entre altres coses, no seria el primer. Crec que fa uns mesos ja vam parlar d'un míssil que va circular per damunt del cel o de l'espai aeri espanyol i que venia de França, que no sé si això ja és habitual que sigui així.
Bé, a veure, el primer de tot, calmem-nos una mica. Vull dir que...
Què vol dir que ens calmem una mica?
En general,
estem d'acord.
En general i en particular, a què es refereix?
Amb el tema dels missils balístics,
sí.
I les proves per mantenir la decisió nuclear...
Se'l sent molt malament el senyor sí, Moles, la veritat és que el sentim molt fluix. No sé si hi ha alguna possibilitat... Ara, millor.
D'acord. Les proves amb missils balístics són quelcom regular entre els estats nuclears responsables, en el sentit de que no es fan proves, evidentment, en foc real, però sí que per mantenir la dissuasió nuclear s'han de fer exercicis de forma regular. Aleshores, aquesta mena d'exercicis s'informen internacionalment. Hi ha uns protocols a l'hora de realitzar-los. D'una banda, s'informen, en el cas de l'Aliança Atlàntica, als membres d'aquesta, però també a membres d'altres estats nuclears, per que hi hagi un punt de serenitat, en el sentit de compte, no us estem disparant, senzillament estem fent proves. Aleshores, França, com estat nuclear que és, doncs fa aquesta mena de proves, però quan es fan s'informa dels espais que s'han de deixar nets, per dir-ho així. Es fan informes pel que fa al trànsit aeri i al trànsit marítim internacional, i evidentment doncs no passa res, això es fa de forma regular. Però no és només França, per exemple, l'Índia pràcticament cada any a la zona de la badia de Bengala realitza aquesta mena de proves. I un dels altres mítics, no?, d'això de la Índia pacifista, doncs no, traguem-nos-ho al cap, l'Índia cada dos per tres està fent proves amb míssils balístics. Una altra cosa és que això ho facin amb munició real, que no és, no llencen cap nuclear. De fet, França és un estat signant no només del Tractat de No Proliferació, sinó del CTBT, el internacional, doncs, és tensa, però en aquest cas, calma, no passarà res en aquest aspecte.
Mm-hmm. Vol dir que sí, encara que hagués estat un míssil balístic, per entendre'ns, seria del més normal possible, i a més totes les administracions implicades ho saben i n'estan al cas, eh?
Clar, evidentment, mm-hmm. evidentment.
Llavors, això és relativament habitual, no sé si sap amb quina freqüència passa, però certament fa uns pocs mesos crec que ja va haver-hi un debat al voltant d'aquesta qüestió. Sobre la qüestió del risc d'una guerra a Europa, que és el que apuntava també fa unes poques setmanes Margarida Robles, quin és el punt de vista que teniu vosaltres, que estudieu també les circumstàncies i els riscos dels enfrontaments bèl·lics?
El risc és evident que hi és, però aquí també hi ha un element, que és que, i això ve d'abans de la guerra d'Ucraïna, de fet, d'abans de la guerra del Donbass, que és que Europa, en matèria de defensa, no ha fet els deures. Aquí tothom critica molt els Estats Units, però la despesa per la seva pròpia defensa d'Europa, i no parlo a nivell d'Europa com un conjunt, sinó de cadascun dels estats, ha estat una cosa bastant pobra. És ara que es comencen, a partir de la guerra d'Ucraïna, alguns d'abans, des de la guerra del Donbass, han anat incrementant la seva despesa en defensa, però fins ara ha estat una cosa bastant limitada. Ara veiem això, que aquesta mena de topada amb la realitat, que després de 70 anys de pau ha tornat la guerra convencional, és a dir, la guerra convencional industrial, amb milers, desenes de milers de baixes, quantitats ingents de material, que això semblava que havíem arribat a un cert grau de civilització i humanisme, no podia passar, tot no està passant, i clar, ens trobem que les nostres capacitats militars i de base industrial doncs estan bastant mancades. Als anys 90, aquí tothom a treure el dividend de la pau, i ves quina cosa, la capacitat de producció de material militar està seriosament mancada. I bé, la situació és el que és. Evidentment que tots els governs miren de fer una part de propaganda institucional de cara a la consciència de la població, però és que els fets són els que són. És a dir, pensem que fins abans de la cimera de l'OTAN del 2014, els estats que assolien, europeus que assolien aquestes xifres per damunt del 2% del PIB en defensa, eren Grècia, Estònia i Polònia. A banda de França i Anglaterra, però d'estats nuclears, eren aquests. I ara sí que comença a arribar, però la situació a Europa és la que és. Europa no ha fet els deures en matèria de defensa.
Banyos, m'aixecaves el dit perquè no sé si volia fer
una pregunta. Volia fer una pregunta. Si a les eleccions de la presidència dels Estats Units guanyés Trump, que és un aïllacionista, un amic, diguéssim, de Putin, i no gaire amic de la OTAN, en què canviaria el panorama tant a Ucraïna com a Gaza, com a, diguéssim, a les relacions internacionals, o aquest pols geopolític?
A veure, pensem que Trump, entre altres coses, també és un empresari en el sentit de fer apostes. Sí, pot passar aquest escenari, però és que la necessitat d'això de que els europeus es paguin la seva pròpia defensa, això ja ve dels temps d'Obama, eh? Això no és nou. Sí, pot ser que el Trump digui prou i que talli l'aixeta, però també va ser Trump qui en el seu moment a Polònia va començar a fer un increment notable de forces. Vull dir, compte, crec que el Trump té aquest punt negociador de partir d'una posició inicial molt forta, molt marcada, i després, a partir d'aquí, mirar d'arribar a algun acord. Ara, podria ser tranquil·lament que digués, nois, de la vostra defensa us encarregueu nosaltres, o us encarregueu vosaltres. I els Estats Units ja han fet prou, i en aquest aspecte això tampoc seria tan diferent del que podria fer Biden si guanya les eleccions ell. Tampoc ens esperem que Biden faci la feina que hem de fer nosaltres.
Mm-hmm. Davant d'aquesta situació, per tant, el que és probable és, vaja, ja hem vist els moviments, diguem-ne, de la política europea, eh? I tenint en compte que eren unes eleccions pròximes, que hi hagi un augment de la retòrica des del punt de vista polític al voltant d'aquesta qüestió, i a partir d'aquí també és possible que veiem diguem-ne, una mica més de demostració de força pública d'algunes de les nacions europees, o això és difícil?
Demostració actuacions de força pública, en quin sentit?
No, en el sentit de... Perdó?
Com el que ha fet Macron aquest últim mes?
No, vull dir, d'alguna manera, mostrar que hi ha capacitat militar, que hi ha més proves, que hi ha més gesticulació, per dir-ho així.
Bé, sí, es poden fer coses, però, a veure, sí que és cert que respectes als països, sí que és cert que els darrers 8 anys algunes coses sí que ja les han anat redreçant. Per exemple, s'ha incrementat la disponibilitat militar de moltes unitats, com per exemple la iniciativa el NATO 450s, és a dir, els 430, que és tenir 30 batallons, 30 esquadrons de combat i 30 vaixells de guerra disponibles en 30 dies. És un sistema que es va començar fa uns 8 anys, de cara que si s'iniciés algun conflicte o hi hagués alguna crisi sobtada, poder tenir el màxim de forces disponibles. Però vaja, iniciatives com aquesta aniran en augment. De fet, el tema que es parla sobretot és què passaria en cas que Ucraïna perdés.
Clar.
D'acord que Rússia s'ha desgastat molt, però diguem que si guanya, en qüestió de pocs anys, pot refer-se. I a partir d'aquí, doncs, quin és el següent pas? Aquest és el dubte.
Mm-hmm. El següent pas per part de Rússia.
Sí.
Clar. De si segueix avançant.
Sí, a veure, tampoc podria ser necessàriament una confrontació total amb l'OTAN, perquè en aquestes tindria l'altre perdre, però diguem que la zona de l'Escletxa Suwalki, és a dir, el tros que va entre Kaliningrad i Bielorússia, això es podria mirar a tancar d'alguna manera.
Mm-hmm. I en aquest aspecte, ara que parlava d'Ucraïna, el Pol Moles, la guerra d'Ucraïna ha afeblit la capacitat, per entendre'ns, militar de l'OTAN, per la dedicació de recursos, fins i tot, per part dels estats membres?
No, aquest aspecte diguem que ja venia afeblida d'avançada. Mm-hmm. El que dèiem al principi, des del punt de vista de la base militar industrial. És a dir, hem tornat a una guerra convencional industrial en què hi ha molt consum de munició i la indústria no està dimensionada per assumir aquest consum. Mm-hmm. Aleshores, això és el que s'està, en el cas de la munició d'artilleria, és el que s'està veient. Sí que s'estan fent alguns passos, s'espera que de cara al 2025 la capacitat de producció de munició a Europa pugui assolir entre el milió, estem parlant de munició estandarditzada de 155 mil·límetres, podríem parlar d'altres tipus, però que aquesta pugui arribar al milió i mig l'any vinent. Per exemple, la casa Rheinmetall, que és el principal productor de material militar alemany, ha passat en un any d'uns 450.000 projectils de 600.000. Però, per exemple, sí, però tenim d'altres. Tenim a Txèquia, tenim França, el Regne Unit, Suècia, i tots aquests els tenim incrementant. Però, clar, van tard. És evident que van tard.
Hi ha un missatge que m'arriba de la redacció de la Sandra Sotillo que em diu: fa uns minuts el Kremlin ha anunciat una nova mobilització de 150.000 persones a partir de demà mateix, i en aquest cas no anirien a Ucraïna, segons el decret que ha firmat Vladimir Putin, però cal recordar que a l'octubre Rússia ja va fer una mobilització de 130.000 persones, aquesta sí, per anar al front. Ens podem trobar en la circumstància, tenint en compte que estem veient mobilització militar, en aquest cas a Rússia, que hi hagin reclutaments o moviments d'aquest tipus també a Europa? És a dir, mobilitzacions de personal?
Però és que els tempos són diferents. A veure, un apunt. Respecte al sistema de reclutament de la Federació Russa, aquest fa dues crides a l'any, que són justament a l'abril i l'octubre, d'unes 130.000 cadascuna. Una altra cosa és que aquestes xifres s'assoleixin. I a partir d'aquí, doncs, van mirant de reclutar per altres vies. En el cas de la guerra d'Ucraïna, han mirat de reclutar per altres vies, ja sigui de les presons, sigui de les zones més deprimides de Rússia, etc. I que ara pot ser que es facin, tal com s'apuntava, que es facin reclutes addicionals. Això pot ser. En el cas de la Unió Europea és més difícil, en el sentit que molts països, no tots, però molts, van passar a un model professional ja a finals dels 90, principis dels 2000, en què s'abolia la conscripció. Clar, quan fas això, també és en certa manera com quan el que dèiem abans de la liquidació de la base militar industrial. Si tu vas donant de baixa unitats d'entrenament, no pots agafar i tornar a tenir, per dir-ho així, una producció de reclutes com tenies a la l'època en què tots els països europeus tenien un model de conscripció. Uh-huh. En aquest aspecte, països que han mantingut un model de conscripció és, per exemple, Finlàndia. Finlàndia és un exèrcit, és un dels pocs exemples europeus, a banda de Suïssa, que mantenen un model de conscripció universal i que sí que tenen la musculació per tenir unes forces nombroses en efectius. Però la majoria de països europeus tenen models de conscripció selectiva, com és el cas dels països nòrdics, sigui de Dinamarca, Noruega o Suècia. És a dir que sí que sobre el paper hi ha conscripció de tots els homes joves, en aquest cas també, també les dones, però a la pràctica acaba entrant en una fracció i la majoria de països tenen un model professionalitzat. Mm. Clar, canviar això a un model de conscripció, a banda de les dificultats polítiques, també hi ha dificultats tècniques per fer-ho, perquè primer has de tenir tot el que és el quadre d'instructors per fer-ho, i això no genera d'un dia per l'altre.
Evidentment. Pol Moles és el fundador, president de la Societat d'Estudis Militars en aquest ambient, en aquesta situació ambiental prebèl·lica que en fi que pregonen molts líders europeus. La situació és aquesta. Moltíssimes gràcies per aclarir-ho.
A vosaltres.
Passa un minut d'un quart de 12. Volies afegir alguna cosa, Baños?
No.
Val, perfecte. Doncs deixeu el Manchón, la resta, algú que vol afegir alguna cosa?
No, jo, molt ràpid, que una cosa és que la Unió Europea, crec, no hagi fet els deures i podem discutir si realment, i és veritat, ha anat a remolc dels Estats Units durant tots aquests anys, també perquè en el moment de la formació de l'OTAN, doncs, els Estats Units, diguéssim, ja estaven més interessats que Europa, i l'altra és que ara s'utilitzi aquesta por a una guerra sense explicar realment el per què. És a dir, si s'expliqués i es digués, mira, durant molt de temps ens hem adonat que no tenim una política de defensa pròpia i que és necessari tenir-la perquè no sabem amb què ens podrà sortir Rússia en un futur, doncs segurament no tindríem tant la sensació que ens tracten d'idiotes. Però si l'única cosa que passa és que Macron fa discursos grandiloquents invocant una guerra a la Unió Europea, que a més li va bé, i a França ho hem vist de manera cíclica pràcticament, com s'utilitza aquesta por de la seguretat per reforçar polítiques internes i per retallar drets en una altra banda, doncs em sembla que és poc honest i que no contribueix per res al debat que segurament s'hauria de tenir.
Jo ara sí que vull dir...
Sí, jo.
I el Manchón també.
Jo també, clar.
Sí. Home, sí. Bueno, escolta, demaneu torn, doncs, ara. Manchón, o Baños, no, Manchón...
Una vegada ja ho he dit, jo crec que el que estem vivint és els primers efectes del col·lapse de la globalització que es va encetar simbòlicament al 89. És a dir, la idea d'una globalització és el mercat és prou capaç de resoldre qualsevol tensió i problema. Comprant, venent, els empresaris i els financers poden arreglar les tensions polítiques, ètniques, culturals, perquè comprant i venent s'arregla tot. Ara hem vist que no, que, bueno, tornem a una vegada més a una de les casilles de sortida, que és a dir, bueno, pues, on no arriba el mercat, arriben els poders polítics forts. I en la globalització deia, no, els estats estan perdent poder, les estructures supraestatals seran importants, no sé quantos. I ara estem veient que no, el nacionalisme, diguéssim, imperialista de Rússia, de Turquia, de Xina, s'estan imposant amb un discurs fort, diguéssim, molt del segle XIX. Llavors, clar, nosaltres vam desmuntar els exèrcits, tot molt bé, perquè la globalització també ens portava cap a una espècie de pau universal, i ara Europa, sobretot, que ja és decadent en moltes coses, ens agafa amb un peu canviat. I una última cosa. Si Europa o Occident ha de fer una guerra o tindre un enemic, l'hem de triar bé, l'enemic. Perquè l'enemic es tria. És a dir, durant uns anys, des de l'any 2001, l'enemic era l'islamisme. En general, l'islamisme radical, però hi ha el menys radical, les cèl·lules dorments, el veí que és musulmà i que no sabem què és. Això ens ha portat a molts problemes, sobretot a França, per exemple, no? On té una població musulmana amplíssima i altres, doncs crear un enemic intern i hem vist que porta molts problemes. Sobretot la frontera sur també porta molts problemes, això, i Espanya també. Ara hem buscat un enemic extern, que és Rússia, no? Vale. El problema és que aquest està armat, realment. Diguéssim, no és una espècie d'entelèquia que apareix i desapareix, com poden ser la idea, enteneu-me, la idea d'una cèl·lula dorment, és a dir, vosaltres no podeu portar colònia en els avions perquè hi ha un senyor en un àtic del Prat de Llobregat que us posarà una bomba, tot aquest muntatge que tenim des de l'any 2001, que anava molt bé per controlar, diguéssim, a la població. Però ara, clar, aquest control ja hem vist que no funciona i hem d'anar cap a un enemic real i exterior. I no sé si estem amb el, posats en el tema. Tampoc sé si hem d'estar-ho, eh?
Manxoni i Bordeu.
No, perquè que hi ha una cosa que crec que hem de ser molt, molt realistes. És a dir, una cosa era que l'OTAN tingués un pressupost i Estats Units portava la major part i, per tant, li demanava a Europa que se'n fes càrrec i en això crec que Estats Units tenia i té raó. És a dir, si l'OTAN ens ha de servir per tots, doncs Europa també ha de col·laborar com el que més i no deixar aquesta feina als Estats Units. Però una altra cosa és fomentar, que veig que per mi és un error enorme, com fomentar l'armament, perquè estàs demanant a crits pràcticament que hi hagi aquest conflicte. I amb Rússia no pots tenir aquest conflicte. És que si els estem comprant gas i petroli perquè el necessitem, i sabem que en una guerra què podria passar si de veritat entres en una guerra amb Rússia, amb l'OTAN, al capdavant.
Però és un delta baix. De recordar que tots són nacions amb armament nuclear.
Bueno, sí.
Exacte, això per començar.
Petit detall.
Sí, però
que saps que has d'arribar a algun tipus d'acord i que realment costa molt de dir-ho, perquè Ucraïna es mereix tota la defensa possible per part d'Europa, però arriba un punt que dius, si estem pràcticament empatats, si vas avançant una mica i després avances tu i està tot parat, home, la resposta no ha de s'incrementar, per mi no ha de s'incrementar el conflicte, sinó intentar arribar a algun tipus d'acord que, malauradament, per Europa, en realitat, podria arribar de la mà de Trump, perquè Trump no estarà per intentar que s'incrementi la guerra amb Ucraïna, sinó arribar a algun tipus d'acord i que Rússia acabi aconseguint el que Putin vol, que sí que és lamentable, però la vida és així d'alguna forma, no? Que és que part del Donbass doncs, es quedi en mans de Rússia, però això ho pots allargar. Si pares el conflicte i inicies una negociació, és una negociació que pots posar les teves condicions i es pot allargar en el temps. Si no necessàriament Rússia s'emportaria tot el que ja té ara conquerit, però en tot cas has d'arribar a algun tipus de situació de pacte, incrementar el conflicte. A mi em sembla una cosa que estem a l'any 2024. Què volem fer? Les mateixes coses que fèiem al segle XIX o a començaments del XX?
Doncs sembla que sí.
No acabo d'entendre aquesta mena de crida a l'armament per iniciar aquest conflicte amb Rússia, que saps que no guanyes un conflicte amb Rússia, no guanyes, quedes empatat com a molt, no? Llavors arribes a una situació, estem fomentant una situació que és pràcticament prebèl·lica, sense cap mena de sentit.
John.
Per mi.
A mi amb això dels perquès i els enemics, que deia la Maria, explica per què fas la guerra, Antonio, dels enemics que es creen. Crec que una lliçó important de la guerra d'Ucraïna és que una mica s'hi arriba com perquè Europa és una titella geopolítica dels mites dels Estats Units, i en certa manera es fa allò que hi ha una part de cinisme dels dits russes, però també hi ha una part de veritat en què l'OTAN va arraconant Rússia. Aleshores, sí. Si tu en vés de crear mitologies expliques els teus interessos geoestratègics, una cosa absurda que ha passat és que l'interès geoestratègic de la Unió Europea és estar més a prop de Rússia i no que enviar Rússia als braços de la Xina o de la Índia. Si mous les coses en claus d'interessos i no en claus morals, és més fàcil explicar què has de fer després. Per mi és molt important la defensa sense cap mena de compromís d'Ucraïna i ajudar a Ucraïna fins a qualsevol cosa, però en passi el que passi, el que no pot tornar a repetir-se és la idea de demonitzar Rússia i demonitzar els soviètics en cas que perdin o en cas que col·lapsi d'alguna manera. Exacte, els soviètics, l'imperi. Ara els hi diuen neoestalinistes, també. Sí. Putin se l'intenta fer passar per estalinista, una cosa estranya. Però vull dir, aquests mites que creen un enemic, la clau després de la caiguda del mur de Berlín va ser demonitzar-los i convertir-los en... O sigui, guanyar-los massa ha de tornar a ser l'horitzó, explicar que tens uns interessos i no moralitzar massa la diferència per poder construir un endavant endemà, mitjanament lògic, si aquest endemà és que Ucraïna no és conquerida, clar, perquè jo crec que aquí s'ha de tenir una defensa sense matisos de la integritat territorial d'Ucraïna.
Hi ha el paradigma Merkel i el Scholz, que són totalment antagònics, tot i que són el mateix partit, no? I Merkel era, doncs, bueno, ells tenen gas, tenen petroli, són veïns, també... Putin parla alemany, hi havia aquesta cosa d'enteniment personal, i aquesta opció que ens va donar molta calma i molta tranquil·litat d'incluir, de veure els oligarques russos al port de Barcelona amb uns megaiots, que diuen, bueno, ja està el món, és global, és el que deia una mica abans, no? I ja els hem posat a Occident. També és cert que el discurs de Putin s'ha endurit en el tema de, bueno, la pàtria russa, l'extensió, etc. Però també hi ha altres actors, perquè, diguéssim, el del pati trasero, diguéssim...
Sí, del darrere.
El pati del darrere, nosaltres pensem que el pati del darrere és Índia i Xina, perquè els tenim lluny en el mapa. Però és que no són cap darrere, diguéssim. Som la primera i la segona nacions més poblades amb dues potències nuclears. És a dir, i ara Rússia està venent a cor que vols a Xina i a Índia i està greixant un dels rivals dels Estats Units, que és Xina, que ens vam quedar... Perquè aquí, clar, anem... La premsa som així, diguéssim, anem fotent el foc a el que toca.
A trompicons.
A trompicons, sí. I el que no toca, no. Ens vam quedar que hi havia una guerra entre Huawei i Estats Units,
sí, sí,
que volien acabar amb TikTok i que no sé què és quant. Sí. I estàvem mirant a Taiwan per si l'envaïen o no, perquè Taiwan fabrica microchips i semiconductors i no sé què és quant. I això, aquesta pel·lícula, doncs, bueno, hem canviat, no?, el canal de Netflix, ja no l'estem veient, i ara sembla que el problema només ve de Rússia, però no només ve d'aquí. En qualsevol cas, jo crec que el paper d'Europa és ben galdós.
De totes maneres, sobre això que deies, Baños, i el que deia el Bordeus també una mica, a Alemanya, precisament, i al principi de la guerra ucraïna, se'n va parlar molt d'això.
Del seu paper.
Del seu paper després de la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí.
La Segona Guerra Mundial, Alemanya surt completament derrotada, es veu forçada a alinear-se amb els Estats Units després de la caiguda del règim nazi, i durant tot aquest temps, el que passa és que hi ha debats a Alemanya que encara a dia d'avui costa molt de tenir, però durant tot aquest temps hi ha hagut una mica aquesta... discussió soterrada sobre què estem fent, fent de gosset dels Estats Units, quan la nostra aliança natural és Rússia. Nosaltres som molt més Rússia que no pas els Estats Units.
Bueno, mitja Alemanya de Estats Units i mitja Alemanya de Rússia, perquè la idea de la RDA...
Fins i tot d'abans, i que Rússia és Europa, i que Alemanya i el que havia estat, no?, Alemanya històricament tenia, molt, evidentment, molta més aliança amb Rússia que amb el Regne Unit, o més enllà, això que Merkel semblava, i tu deies, i es feia molta conya sobre això, que Putin parla un alemany perfecte d'haver treballat per l'Stasi a Berlín.
Exacte.
I que s'entenien molt bé en aquest sentit amb Merkel, i que després, que deies que són del mateix partit, que no són del... Que això és... I, de fet, el partit de Merkel ara mateix pinta més aviat poc a la política alemanya, però que això, que semblava que era un debat que per fi es podria tenir, i a les eleccions a Alemanya, i el context, evidentment, el discurs de Putin també s'ha endurit, i això s'ha deixat de passar. Però per això penso, i estic molt d'acord amb el que deia el Bordeus, de no en termes morals, sinó en termes de quins interessos estàs, i fins i tot a nivell cultural, o sigui, cap on mires, m'agradaria que es parlés d'això i no d'estendre aquesta por, que és una cosa que cada vegada veiem més, i la comparació pot semblar odiosa, però ho vam veure molt durant la pandèmia també, com s'estenia, hem de combatre el virus i estendre aquesta por de manera irracional, perquè és evident que quan tenim por som molt més fàcilment controlables. És una estratègia que aleshores va funcionar i que ara, per què no la podem tornar a fer servir, parlant d'una guerra a Europa, que és una cosa força més seriosa per utilitzar segons quins termes i amb segons quina frivolitat.
Parlant d'una guerra a Europa 30 anys després de l'última guerra a Europa, on vam fer un paper molt galdós, que és la dels Balcans, totes les guerres dels Balcans, on l'Europa, diguéssim, civilitzada i guai, va estar absolutament despistadíssima. I no, jo simplement, a tota la gent que pensa, oi, Bordeus, ara han canviat els relats, les metàfores, els paradigmes, i han canviat també els interessos. Però nosaltres encara estem una mica amb la situació anterior, perquè tot això fa pocs anys, relativament pocs anys, no? I jo crec que ens falta una, més enllà de la Margarita Robles, que si hem de seguir la Margarita Robles anem ben contents.
Ens falta... Sí, però mentre no es digui el contrari, no, és la ministra de Defensa d'Espanya.
Però hauríem de poder o saber trobar les persones que puguin explicar que ha canviat el paradigma. És a dir, hem viscut 30 anys d'un paradigma que era el món és només un, mm-hmm. que era una mica Benetton, sí, sí. és One Globe i, todos, i gent viatjant i va, que bien, i ara es tanquen fronteres, hi ha interessos nacionals molt forts, hi ha un augment de la militarització i tal. Ha canviat també, jo crec que la crisi del 2008 és fonamental per entendre tot això. Però a mi em faltaria que algú ens ho expliqués bé i que tinguem la consciència. Calma, ha canviat les coses, calma, i ara hem de lluitar i vigilar altres coses que fa 15 anys no
tenim. Escriu un llibre, Bordeus.
Dos
va.
Quarts.
No, Bordeus. Té molt a veure amb posar-li paraules. Vull dir, a Rússia s'ha posat aquesta paraula, la doctrina oficial dels serveis militars és l'eurasianisme. Sí. És una paraula que ja ho explica tot. Aquí tens una paraula similar per quan Estats Units s'aïlli i abandoni Europa. Tenim alguna paraula a la Unió Europea? No tenim absolutament res.
La idea d'Euràsia...
La idea d'Euràsia és...
Va alimentar els nazis també. Va alimentar els nazis també.
Dos quarts d'onze. Res, donava dos minutets i tancarem tertúlia amb un parell de punts ràpids. Un, perquè crec que hi ha hagut alguns problemes a Calonge i Sant Antoni amb el tema de les ventades i del mal estat de la mar, i després per passar un momentet per al Regne Unit, on avui també hi ha missa de, en aquest cas de Pasqua, també de diumenge de Pasqua, però important perquè hi ha la reaparició del rei Carles III després d'haver anunciat que tenia càncer. Un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
Uns premis on posem en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Principi que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb el seu impuls de l'aigua canvia el futur fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passant ara 3 minuts a 2:15 del matí, acompanyats de l'Antonio Baños, de la Maria Vila, del Joan Bordeus i del Manel Manchón. Ara no et queixaràs que ja has menjat mona. O
sigui, sí, molt
aquí
bona.
Assaltant,
a més, estic contenta perquè a vegades estic sola en la sal, però avui el Bordeus que m'ha fet sentir més...
Sou llaminers.
Sí, sí, molt. Bé, dolça, molt dolça.
Dèiem que el comentari també...
De sí, Déu-n'hi-do. Molt dolça la mona.
El papa està fatal.
Abans heu fet un debat extraordinari sobre el tema de geopolític.
Ens hem posat estupendos.
Sí, sí, ens hem posat amb totes les plomes, també, una mica.
Sí, sí, una mica a Casinet, l'obrera.
Permeteu-me que va ser un moment, abans de tancar tertúlia, per Calonge i Sant Antoni. Tenim l'alcalde en línia, el senyor Jordi Soler. Senyor Soler, bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem que és una de les dificultats del dia, en fi, el mal estat de la mar, especialment, ens deia el Martí Oliveres, a la zona nord del país, des de Barcelona cap al nord. Com s'han llevat les platges aquest matí de Calonge i de Sant Antoni, que ja estaven malament?
Bueno, nosaltres tenim un estat de platges deplorable, per dir-ho d'una manera clara i ràpida. Tota la zona de Torrelantina, si algú la coneix, des de la punta del Racó fins a la zona de socorrisme, ha marxat tota la sorra, és a dir, no hi ha un gra de sorra. La zona del monestir, que és la més propera a Palamós, també presenta molts danys estructurals a la zona de l'Escullera, i el passeig de Sant Antoni està tallat completament. Les terrasses de la part central estan plenes de terra, pedres, que el mar va pujar ahir. Estem netejant-ho com podem, però estem també molt preocupats per la situació que se'ns diu des dels diferents informacions meteorològiques.
Si ara mateix pel passeig no s'hi pot anar?
Amb cotxe no, i a peu és un perill també. La mar en aquella zona no està com estava ahir, però s'espera que pugi les onades, hi ha molta mar de fons. En aquest moment és la zona més complicada en quant a onades, és la zona de Torre Valentina.
De Torre Valentina, val. Vist alguns oients, també ens han enviat algunes imatges de palmeres caigudes o pràcticament doblegades. No sé si això ha estat així, ha caigut alguna palmera a la zona, sí?
Sí, sí, al desaparèixer tota la sorra, al nus-se tota la sorra, s'ha endut també una mota de protecció que teníem aquí, que separava, diguem, la zona d'escullera de ciment i pedres de lo que era la platja, uh-huh. I amb elles s'han endut quatre palmeres, que evidentment aquestes palmeres ja no es podran reposar perquè a les arrels vistes hi ha tocat tota l'aigua de mar. En fi, haurem de pensar què fem, si les reposem o senzillament ho deixem amb la mota i sorra, no? Però això serà feina a partir de dimarts, perquè ja dic que se'ns ha anunciat, i vosaltres també ho heu anat dient, que a partir d'aquesta tarda doncs sembla que torna a venir temporal i fort.
És habitual que passi a Calonge i Sant Antoni? És a dir, la situació que esteu vivint ara és relativament cíclica, per entendre'ns?
És a dir, a la zona central de Sant Antoni sí que hi ha, cada any hi ha una o dues llevantades que ens donen problemes. A les altres zones del municipi no, per exemple, a Torrentina, jo no recordo els anys que porto d'alcalde, que ja són pràcticament 20, cap situació com aquesta que es viu en aquests moments, no? El que passa és que no són situacions de llevant, aquestes que s'han vist ara, i són situacions noves, més un vent més de Sant Feliu, que diem aquí, és a dir, Garbí, i això una mica sorprèn a tots plegats, no? Perquè varia una mica la configuració de la platja i les diferents corrents que tenen. De totes maneres, ens hi haurem d'anar acostumant, i només hi ha una solució aquí, que és la construcció definitiva del projecte del Ministeri de Transició Ecològica, dels futurs espigons que han de protegir la zona de les platges del final de Palamós i tot el que és Sant Antoni i Torre Valentina, i sobretot protegir el que és la vessant marítima, que en aquests moments està absolutament exposada a la intempèrie i als temporals del mar. Aquest projecte està aprovat, només falta licitar-lo i adjudicar-lo, i espero i confiem que aquest any es pugui ja realitzar.
Però té alguna cosa a veure la situació, amb els pressupostos que no s'han pogut aprovar del govern d'Espanya, tenint en compte que són recursos de l'Estat?
Sí, suposo que tot hi deu, influir, i que passa que la nostra situació, entenc que també hi ha altres pobles aquí, la nostra zona, la zona del Maresme, sobretot, però la nostra situació en aquests moments és absolutament límit.
Límit?
Sí, perquè, mira, la platja és un tema lúdic, és un tema també de protecció, però el que em preocupa més a mi són la façana marítima dels edificis. És a dir,
dels habitatges,
dels habitatges, perquè l'aigua quan pica, evidentment a les zones que no hi ha sorra en aquests moments, doncs pica directament moltes vegades sobre la mateixa façana de les cases, i això, a la curta, és perillós.
No, a la curta, clar, i a la mitja. Ara mirava l'Antonio Baños amb la cara de... És que la feinada que tenim en el litoral català...
Clar, les rieres, construïm per on passa l'aigua, construïm molt a prop d'on ve les onades... Sí, ho hem de repensar tot, és veritat.
Bueno, són construccions antigues, estem parlant dels anys 50 i 60. Evidentment, els plans ara en aquests moments no ho plantejaria d'aquesta manera. Però bé, és el que tenim i és el que hem de protegir.
Però no es plantegen, alcalde, en retirar, per entendre'ns, la façana marítima. És a dir, que els habitatges que estan a la primera línia potser en un període curt no hagin de ser-hi, d'alguna manera, o que hagin de ser buidats, d'alguna manera.
Bé, el plantejament que hi ha i la correcció de les mesures de correcció passen precisament per guanyar terreny al mar, i això només es guanyarà fent que la sorra no marxi cap al port de Palamós, que l'escullera llarga centrifuga i es treu la sorra d'aquí, i amb un gran espigó que ha d'impedir la sortida d'aquesta sorra, doncs la mateixa sorra protegeixi tot el que és, com ha passat fins ara, protegeixi aquesta façana marítima.
Alcalde, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
És Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni. I tancarem tertúlia. Passant pel Regne Unit, aixecava el puny el Joan Bordeus perquè parlem de papes i parlem de reis. No, és una tertúlia de veritat. O sigui, una tertúlia de...
Tot coses no democràtiques.
No és un podcast.
El futur ja és aquí.
No és un podcast sobre l'edat mitjana, no?
Avui, però és que passa, és que estem en Setmana Santa. Què us espereu? O sigui...
Sí, papes, reis...
Hem de veure legionaris, hem de veure una mica d'armats...
El far de Rússia...
Exacte, els arts de totes les Rússies. No sé. Avui, però, és diumenge de Pasqua i l'altra gran missa, més enllà de la que estem veient tot el matí mirant la missa de en aquest cas del Vaticà. L'altra és la de Windsor, al Regne Unit, no tant en si per la cerimònia religiosa, sinó per veure qui és qui i qui hi ha i qui no hi ha.
És el cap de l'Església, Carles
III. Sí, home, i tant.
Cuidao,
Carles III reapareix. Hola, Sergio Forcada, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Home, ja riu el Forcada, també. Ja ha vist el to general.
Escolta, que l'imperi britànic ja no és el que era.
Sí, no,
ja ens en riem.
Escolta, ja... no, és veritat que és la reaparició, no? Perquè fa dos mesos que va anunciar que tenia càncer el rei. Tot el pes, després sobretot de l'afer Kate Middleton, ha caigut sobre la reina Camila, que fins i tot es va haver d'agafar uns dies de vacances a Espanya. I avui és el dia de la reaparició pública, d'alguna manera. El que crec que no està previst és que hi hagi Kate Middleton, oi que no?
No, els prínceps de Gales, tant Caterina, Kate Middleton, com el príncep Guillem, no hi seran, però sí que hauríem de veure, com deia, reaparèixer el rei Carles III, que ell sí que ha tingut més o menys activitat durant aquests dos últims mesos, però ha sigut sempre a Palau, a través de videoconferències, etc. Avui, en principi, és el primer acte públic i oficial en què reapareixerà, però això sí, hi ha alguns condicionants, els metges li han dit, pots anar a aquesta missa de Windsor, però vigila, no et barregis molt amb molta gent, no fos cas que agafis alguna cosa.
Amb el poble no hi vagis, què vols dir? No t'acostis al poble, d'alguna manera.
Bueno, sí, mena, també és veritat que en aquesta capella, com que està dins de tot aquest espai de Windsor, tampoc és que hi hagi molta gent. Sí que pot ser que hi hagi algú, doncs, com a l'arribada del castell i tal, però després a dintre no hi ha gaire gent. Però sí que en principi han dit, doncs, que tant ell com Camila s'asseguin a un espai diferent a la resta, i a més, doncs, aquest normalment es fa com una mena de passeill, una mena de passeig de l'arribada, que en principi ell la farà amb cotxe en lloc de fer tota aquesta mini processó que fan els membres de la família reial. Processó que no té res a veure amb la Setmana Santa,
sinó
ells amb els seus modelets caminant cap a les esglésies.
Anava a dir que suposo que es retransmet o es transmet per la televisió o no la cerimònia.
No, o sigui, el que és el servei en si no es transmet, sinó que avui hi haurà totes les càmeres pendent de les arribades, de les entrades i de les sortides.
D'acord.
Però en si la missa normalment no es transmet. De fet, avui la BBC en fa una altra, la de Canterbury, vull dir que no, la de Sant Jordi és a Windsor es manté, doncs, de manera exclusiva per la família reial i membres de la zona de Windsor.
Però suposo que sí que aquestes entrades i sortides sí que tindran interès mediàtic.
Oh, i tant, això sí, avui, sí, a més és això que deies, no tant pel servei en si, sinó per qui assistirà, a qui no, però sí, a més avui allò, segurament totes aquestes coses es comentaran i s'analitzaran amb lupa tots els mitjans per tota aquesta situació, doncs, que la família reial ha patit durant aquests dos últims mesos.
I sobretot aquesta altra figura també important, que és la de la reina Camila, no? Que és el que dèiem ara, no? que estava, va dir que estava saturada de representar pràcticament en solitari la Casa Reial.
Clar, és que pensa que dels quatre membres més importants, no, la parella dels reis i la parella dels prínceps de Gales, és l'única que en principi manté la seva agenda com a tal, perquè evidentment tant el rei com la princesa de Gales doncs, estan de baixa o més o menys de baixa pel tema del càncer, i amb el príncep Guillem també només apareixen certs actes perquè està doncs, donant-li suport a la seva dona. Per tant, aquí l'única que manté més o menys l'agenda és Camila, que com deies, doncs, va arribar un moment que també va dir, escolta, jo necessito una mica d'espai i de temps per mi, però això també d'alguna manera està canviant la seva imatge, que ja havia canviat molt, però imaginem-nos, no, 10-15 anys enrere, la imatge que tenia Camila aquí al Regne Unit, segurament una de les dones més odiades del país, i en canvi ara és la que aguanta tota aquesta família durant aquests mesos, vull dir que déu-n'hi-do el canvi de Camila.
Perquè això que deies del príncep Guillem, que no hi va per donar suport a la seva dona. No, això no es planteja allà, que sigui, bueno, ella està malalta, però el príncep, que és un càrrec important en un acte molt important, sí que hi serà.
No es planteja, tothom ho entén com bastant, que mira, estan passant un mal moment a la família, a més tenen criatures, no tenen tres fills petits, etc. No, és a dir, sí, ell sí que va fent alguns actes, ara durant s'espera que durant el que són les vacances de Setmana Santa no en faci cap i que una vegada hi hagin acabat les vacances, que aquí són una mica més llargues, en el cas dels seus fills em sembla que tornen a l'escola el dia 17, doncs una vegada ja tornin els nens a l'escola, aleshores sí que en faci algun, però no, els estan deixant bastant tranquil, sobretot després que es fes públic doncs, que ella també està rebent tractament per càncer, s'entén bastant que no, que ell li ha d'estar donant suport i que si fa menys actes no passa res.
Bé, doncs després et torno a trucar, Sergi, quan hi haguem vist algunes entrades i sortides, et fem una salutació, si et sembla.
Molt bé, fins després.
Fins ara, adéu. Passa un minut de tres quarts, acabem. El Banyo reia, perquè això sí, que tenen tres fills, està cuidant els...
Està atenent el WhatsApp de pares de l'escola, també, aquest home.
Va. No, a veure, que li passa com a tots els pares que, escolta, aquests dies, que com que són vacances no deuen haver extraescolars disponibles. El casal no va.
Niño, saluda el pare. Hola, padre.
Heu de saber que Carles III seguia d'una secta que es diu tradicionalisme, que és la mateixa que Alexander Dugin, el de Rússia, i també que Steve Bannon, el de Trump. Vull dir que torna a Pasqua perquè és un boig friqui de les coses aquestes. Hosti,
Sí, eh?
Sí, ell creu que vivim una edat fosca i que està a punt de col·lapsar el món per tornar al passat, a un lloc ancestral on hi havia religió, nobles...
És exactament el que estem dient aquí.
Sí, heu dit bastant mal mateix.
Hi ha un programa, ell, si torna a la Pasqua és per això, està completament boig. La Casa Reial ho intenta amagar, però té textos publicats delirants, aquest senyor.
De veritat?
Sí, tradicionalisme, una cosa molt... Que és la mateixa que creu Alexander Dugin i Steve Bannon. Són seguidors, unes elites occidentals, una cosa mig religiosa, mig filosòfica.
Reptilians. Què? Reptilians, no.
Vaig fer un reportatge al País.
El podeu trobar a... Bordeus.
Tradicionalisme, Bordeus, Putin, alguna cosa sortirà.
Busqueu al Google.
Carles III és un friqui d'això. Vull dir, i per això torna per la Pasqua.
En mans aquí estem tu. En fi, Antonio Baños, Maria Vila, Joan Bordeus, Manel Manchón, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Manel, espera't a demà, sobretot, per tornar.
Sí, ja em dona una certa tranquil·litat.
No, i tant, ja et veig tranquil·líssim. Et veig fresquíssim. No. Apa, que vagi bé, una abraçada, Manel.
Una abraçada.
I gràcies també a vosaltres, ciao. Antonio, Maria i Joan. Que vagi molt bé.
Vosaltres.
Fem pausa i de seguida anirem amb la Llucia Ramis i el Carlos Serra. Vinga.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Tots som 1.
minuts i arribarem a les 11 del matí. Hora d'actualitzar tota la informació amb la Sandra Sotillo. Hola, Sandra, bon dia.
Bon dia.
Hola, Víctor Cullell, bon dia. Espera, que tens el micròfon tancat, ara sí. Víctor, no, tampoc. Ara mirarem de recuperar, ara sí. Ara sí.
Bon dia.
Ara sí. Ara sí. Hora d'actualitzar-se. Què ha passat aquesta estona de la tertúlia per la gent que s'estigui incorporant ara?
Doncs que hem entrevistat a primera hora el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que alerta que no es podran posar en marxa els carrils addicionals que havien d'ajudar a esponjar l'operació tornada sobretot a l'AP7. Lamiel avisa que aquesta via els preocupa especialment i recomana que s'utilitzi com a alternativa a la C32, que és gratuïta al nord, però que té peatge al sud. Tot plegat perquè la coincidència de la pluja amb l'operació tornada impedeix posar aquests carrils.
També tota una sèrie de carrils addicionals que no podrem posar per la pluja. No es poden posar en situacions de risc. El que s'ha de fer sempre és posar aquests carrils amb la màxima seguretat, controlats i vigilats pels companys de Mossos d'Esquadra i amb unes condicions òptimes meteorològiques.
Els carrils addicionals que van funcionar en l'operació sortida alliberen un 10%, calculant, de la congestió. Sense aquesta mesura, doncs, el director del Servei Català de Trànsit demana molta prudència a la carretera i recomana als conductors anticipar el retorn o aquest matí o ajornar-lo fins demà.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Com és la situació ara mateix, com està i com ha d'evolucionar en les pròximes hores?
Ara bastant tranquil·la pel que fa al cel. Per tant, amb poca pluja, poca neu al Pirineu, s'escapen alguns plogims cap a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, sud de Lleida, poca cosa. S'ha d'animar a partir de la 1-2, sobretot a l'hora de dinar, i a partir de llavors és quan a la tarda ha de ploure a més comarques, nevar al Pirineu fins a cotes de 1.300 metres, i en aquest sentit tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que es poden acumular 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres d'altura entre els Pallars, tant el Jussà com el Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. A banda, temporal de mar dur i ventades a moltes comarques. Per tant, aquesta tarda el moment més delicat amb aquestes precipitacions que també poden ser localment intenses al voltant del Montseny, interior de Girona i Catalunya central.
El que sí que ha provocat el temporal d'aquesta matinada és que ha tornat a colpejar amb força el litoral i ha causat alguns danys també a les platges i als passejos marítims, alguns que ja estaven afectats. Un dels punts que ho està més és Sant Antoni de Calonge. L'alcalde Jordi Soler ha explicat al Via Lliure que els preocupen especialment els edificis de primera línia.
La nostra situació en aquests moments és absolutament límit. El que em preocupa més a mi són la façana marítima dels edificis, perquè l'aigua quan pica, evidentment a les zones que no hi ha sorra en aquests moments, doncs pica directament moltes vegades sobre la mateixa façana de les cases, i això pues, a la curta pues, és perillós.
Protecció Civil que manté l'avís de perill per onades de més de 2,5 metres, sobretot a bona part de la costa. Més enllà del temps, els experts fan una crida a la calma després que ahir es va sospitar que un míssil balístic havia sobrevolat Catalunya. Finalment, el CSIC va descartar que ho fos i va apuntar un satèl·lit o a les restes d'un coet espacial.
En temps de tertúlia hem parlat amb el president de la Societat d'Estudis Militars, Pol Moles, que ha explicat que, tot i que el bòlit d'ahir hagi resultat no ser-ho, finalment, regularment sí que es fan proves amb míssils balístics. L'expert assegura que no suposen cap risc per la ciutadania perquè no porten cap càrrega nuclear.
Les proves amb míssils balístics són quelcom regular. D'aquesta mena d'exercicis s'informen internacionalment. Hi ha uns protocols a l'hora de realitzar-los. Per això dic que calmem-nos, que d'acord que l'atmosfera internacional doncs, és tensa, però en aquest cas calma, no passarà res en aquest aspecte.
Moles també explica que en els últims 70 anys Europa no ha fet els deures en matèria de defensa i que ara, amb la guerra d'Ucraïna i amb la tensió creixent amb Rússia, els països hauran d'augmentar les seves capacitats militars a marxes forçades.
I mentrestant, el president rus, Vladimir Putin, ha decretat una nova mobilització de 150.000 persones a partir de demà mateix.
Sí, Putin ha firmat el decret avui i demà ja es començaran a cridar files als 150.000 ciutadans russos d'entre 18 i 30 anys en una campanya militar que anirà de l'1 d'abril fins a l'estiu. Es tracta de l'habitual reclutament de primavera de l'exèrcit rus, però en aquest cas el decret matisa que aquestes noves incorporacions no aniran a lluitar a Ucraïna ni als territoris ocupats, sinó que formaran part d'unitats militars que es distribuiran a dins del mateix país. Serà la primera mobilització d'aquest 2024 i arriba just una setmana després de l'atac terrorista al Krokus City Hall de Moscou, que va deixar 144 morts.
6 minuts i arribarem a les 11 del matí. Sandra Sotillo, Víctor Cullell, Martí Oliveres, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
I el que dèiem, ara es falten exactament 6 minuts per arribar a les 11 del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quin
Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Tanón, bon dia.
Bon dia.
Avui amb el Carlos i la Llucia, avui que és diumenge de Pasqua, diumenge de Resurrecció, diumenge de... Hi ha gent que menja la mona avui. Bueno, en principi és demà el dia, però avui podria ser també un dia de menjar mona. Bé, amb el Carlos i amb la Llucia sabeu que ens dediquem a revisar i preguntar-nos i fer debats sobre coses que creiem que potser s'acaben, o potser no, que estan en retrocés, i que ens alimentem també del que ens envieu vosaltres. Si voleu fer propostes de coses, professions, maneres de fer, animals, paraules, noms, el que vulgueu, doncs també podeu fer-ho a través de les xarxes socials, a Twitter, a l'Instagram o a través del vialliure@rac.net. Va, avui sobre què?
Avui parlarem de religions.
Religions.
Perquè es diumenge de Pasqua, tothom sí, ho celebra, però què celebram realment? Celebram aquesta resurrecció de Jesucrist? Creiem en l'encarnació de Déu a la Terra? O simplement celebrant que és festa.
Si miréssim percentatges...
Bec!
I... Aquests dies també és el ramadà, els musulmans comemoren la revelació de l'Alcorà. Per tant, es diria que les religions no s'acaben.
Les festes no. I les religions en si.
Les celebracions es verà que no s'acaben. El que volem esbrinar és si les religions s'acaben o no.
O sigui, el Chesterton, que era un escriptor que sobretot era un escriptor catòlic militant, deia que el problema de deixar de creure en Déu, en el Déu tradicional... és capaç de creure en qualsevol cosa.
És bona aquesta.
I és veritat, o sigui, no creus en
Has
Jesús...
Has de substituir aquest buit, diguem-ne, de creença o d'espiritualitat o de fe o...
Sí. Però, pare, no li demanes tantes coses com una religió convencional, és a dir, comences a creure les flors de Bach, el Reiki, que pots parlar amb els xamans, parlar amb els morts...
Les energies, en general.
Exacte.
No, hi ha molta... La frase aquesta d'alguna persona que no és creient, tu creus alguna cosa? Et diuen Déu no, però en l'energia o en les energies, això sí, no?
Hi ha d'haver alguna
Sense
cosa.
Sense concretar exactament què vol dir les energies o l'energia, però sí, com de... Crec que no podem escapar de la creença, en realitat, no?
Però jo crec que aquesta frase és una miqueta d'una persona mandrosa, dir, no, sóc espiritual, però jo no penso fer res que em demani la meva religió, és a dir, sóc espiritual, com...
Jo crec que estem en un punt més enllà, te diria, perquè no creiem en qualsevol cosa, sinó que ja no mos creiem res. Allò de veure per creure ja no serveix de res. Costa molt tenir fe en alguna cosa, en alguna persona, i per això es fan aquestes creences a la carta, que és com també fer-se la realitat a la carta.
Saps que no ho tinc clar, això?
O
sigui, certament... o sigui, amb el creixement de les teories conspiranoiques...
Sí.
Jo crec que hi ha la creença en la no creença, no sé si m'explico.
Uh-huh.
És a dir, la fe la diposites en, precisament, el buit que hi ha entre la realitat i el que tu creus.
Creus que tot és una conspiració?
Exactament.
És una manera de creure.
Home,
bueno, perquè és un
creus
ordre.
Creus en la conspiració.
Clar.
És que la
conspiranoia... És impossible no creure en res, diguem-ne, no? Llavors, la conspiranoia és una religió, és una forma de,
és un,
de fe.
És un ordre, és a dir, té resposta.
Exacte.
Jo crec que, a veure, una mica, ara ja, anada d'olla total, jo crec que l'ésser humà és un animal mutant, vol dir que és l'únic animal...
Com les tortugues.
Exacte, ninja. És l'únic animal que el seu cervell s'ha desenvolupat més que la seva cosa, la seva vida, i aleshores es fa preguntes que no podem contestar. És a dir, els lleons del segle XII tenen els mateixos problemes que ara, nosaltres no. Mm. I aleshores, nosaltres sempre hem de crear la idea de Déu, la idea de què hi ha després, o si la vida té algun sentit, o per què estem aquí. Això és una pregunta que no podem privar-nos. Jo crec que el que canvia és les respostes a aquesta pregunta, però la pregunta jo crec que és innata a ésser humà.
O sigui, la condemna de tenir un cervell privilegiat és que et facis preguntes.
Que no pots contestar.
Que no pots contestar.
No, però sobretot la necessitat d'una religió o no, aquesta és la pregunta. És a dir, necessitem una religió per donar aquestes respostes?
Clar, per donar sentit a l'existència, perquè tothom busca un sentit a l'existència, encara que el que digui que no creu en religió em sembla perfecte, però està esperant alguna cosa, li dona un significat a la seva vida, perquè viure sense cap tipus de significat és una mica buit, realment. No?
Però la pregunta en concret de la Llucia, jo crec que necessitem la religió perquè necessitem els rituals, o aquesta és la pregunta, necessitem els rituals per sentir-nos que té un sentit o podem viure la nostra espiritualitat com volem.
Mira, saps que fa uns mesos vam parlar amb el Jordi Graupera, del llibre que havia tret, que ara no recordo com es diu, sobre un dels pecats capitals, però no recordo quin era. I vam estar parlant de religió i de la fe catòlica i tot això, i em va dir, del Nadal, o de les festes assenyalades, com per exemple la Pasqua, el més important és la repetició, perquè aquesta repetició et permet detectar què és el que ha canviat. Clar. És una resposta molt bona. És la conseqüència del pas del temps i de veure que tu et fas gran, alguns apareixen i desapareixen, només t'ho dona el fet de que hi hagi un ritual de repetició.
Era el llibre dels manaments? Era creure en Déu?
Sí, creure en Déu, sí senyora.
Era el,
creure en Déu.
Dels 10 manaments, no? No,
doncs,
dels pecats.
Ah, perdona, sí, doncs era els... Perdona, tens tota la raó. Els 10 manaments i era el de creure en Déu. Mm. Té tot el sentit. Si tu no tinguessis una repetició que fos... comunitària, que la fes tothom a la vegada, potser no detectaries amb aquesta facilitat el canvi.
Clar.
El canvi es produeix perquè tu, en aquell mateix moment, dius, ai, mira, què va passar fa un any, quina mona teníem l'any passat, i mires aquella taula i mires aquell grup de gent, aquell ha crescut, aquell no sé quantos, aquell ja no hi és, aquell
sí, sí.
Ha vingut de nou, no? Mm-hmm. Oh, la...